Doncs aquesta bateria que sentiu la toca David Olivares.
Em va costar, eh? Està en binaural, aquesta.
Escolta-ho, escolta-ho.
Està en binaural.
Està en binaural. Garra dreta.
Què passa, que tu la tocaves només amb la mà dreta i això s'ha de tocar amb les dues mans. El Charles, no, les dues al Charles i llavors baixar la dreta a la caixa.
No t'entens.
El Charles és amb el peu, peu i baqueta.
Què s'ha de tocar amb el peu, home? Bona tarda, Pedro Pardo.
Bona tarda, què tal?
Albert Galceran.
Bona tarda.
Els homes clàssics. Avui, mira, avui també parlem de música i de cinema. Sí?
També.
Sí, no, sí.
No, sí, no, no sé, no sé. En tot cas, jo t'he dit que estic molt content perquè l'esperit dels homes clàssics ja ve també a la primera hora, parlar de Rachmaninoff.
Sí, sí, sí.
Atenció,
sí. Molt bé, sí, molt bé.
Estava al cotxe venint i dic, calla!
Sí, hem parlat
perquè
de...
Perquè Carmen es va copiar al Rachmaninoff.
Sí, sí, sí. Li van fer pagar un 12%, que dius, bueno, amb ell li diu... M'és igual, perquè del 12 al 100, tot això que guanyo.
Clar, no,
i els hereus de Rachmaninoff havien cobrat.
Clar, en aquella època encara hi havia drets d'autor de Rachmaninoff.
És perquè... que això confon molt, perquè la gent que no en té gaire idea pensa en qualsevol autor clàssic que és de fa molt.
Exacte.
I potser Rachmaninoff no és de fa tant.
No, no, no. Va morir en el...
No mireu a mi quan...
El 43, juraria. 1943, que? Juraria. M'ho estic inventant ara mateix.
El 28 de març del 43.
Ole! Ole!
Senyor, som bons!
És que passa molt que es pensa la gent que, com que som de la clàssica, tenim un mare base de dades al cervell que sabem totes les dates del món.
Perdona, bastant, eh?
No, però jo sabia que havia mort el 43 perquè és l'any que va néixer mon pare. Llavors, així...
D'acord.
Bueno, en tot cas, avui música i cinema sí i no, eh? Perquè avui volem parlar d'algú molt important pel cine.
Sí.
Que ha tingut molta relació també amb la música i especialment amb aquest instrument.
Penseu en quina pel·lícula, eh? On us porta?
No us porta una imatge molt clara, en blanc i negre.
Blanc i negre, sí. Una veu o no?
A mi sí.
Les ombres de Grey?
Jo sí, però... No, home, no. Dumbo, coi, Dumbo. No sabeu res de cinema.
Dumbo és el color.
No ve dir qui té ganes un mia pa, eh, Pedro?
Sí, ja són coses d'ells, ja.
Sí, sí,
és d'ells, això és d'ells.
Sí, de músics. Com que passen gana.
Escolta'm, això és la música de l'obertura de la pel·lícula, de la gran pel·lícula, segurament la millor pel·lícula de Woody Allen, Manhattan.
Exactament, i és que tal dia com avui, però de l'any 1935, naixia precisament a Nova York, aquest director, Woody Allen.
Felicitats!
Per molts anys...
I la que cridis sentim... més o no en sentirà des d'aquí.
I la que sentim és... Clar, l'associem com la seva banda sonora. De fet, ho és, banda sonora de Manhattan, però també és el principi d'una de les obres més conegudes del compositor americà George Gershwin, que es titula Rhapsody in Blue, i que té com a protagonista doncs, aquest clarinet que sentíem fa un moment, tot i que després el piano va agafant més protagonisme.
Sí, de fet, és un concert per a piano, com si ho fos, però el protagonisme és d'aquest principi. De fet, és un instrument que justament toca Woody Allen, i que ha popularitzat amb els seus concerts, per dir-li d'alguna manera, perquè diuen...
Un moment, fem una aturada aquí.
Sabia que us agradaria...
D'alguna manera, no, per la gent que no en sabem gaire i a vegades ens costa apreciar la qualitat dels intèrprets, realment ell és justet, dolent, correcte, bo...
A veure, tu què diries de David Olivares tocant l'escala pentatònica?
Justet.
Ja està.
Sí?
Sí, tant!
A aquest nivell?
Escolta, ho diu ell mateix, que és justíssim.
No, ell mateix ho diu. A més fa aquest tipus de jazz que amb l'escala típica de jazz que... Amb aquesta escala ho pots fer tot, amb el jazz fixat. Mira, jo ara m'inventaré algo, però és molt fàcil. Va.
Espera, que em sembla que tenim problemes amb el piano, o no? Se sent bé o no? Espera, que vindrà el... No, toquis més, perquè se sent com un fregit.
És com de l'Oeste, és una pel·lícula de l'Oeste, ara.
Sí. Clar, mira.
Sí.
Jo sentia bé.
Ah, sí? Doncs...
Sí, jo també ho sentia bé.
Sento com un fregidet.
Ja està.
Però en tot cas, que l'escala aquesta típica de blues és una escala que amb les mateixes notes, sempre toques les mateixes notes, pots fer un blues. Sempre estic fent el mateix.
Sí,
i és una mica el que li passa a Woody Allen amb aquest clarinet.
Passa una cosa, quan estàs davant d'un gran intèrpret, no et genera dubtes de si és bo o no és bo.
Oh,
ja.
És És una cosa màgica, gairebé. És, un dia el mestre Pons ens ho deia, que en el món del flamenc existeix allò que es diu el duende, però en la clàssica no tenim l'equivalent, però passa. Quan tens un bon cantant, un bon intèrpret de qualsevol instrument, tens una bona orquestra, tu saps que allò és bo, clar, encara que no tinguis background en aquest àmbit.
I perdona, per buscar l'excel·lència, en el cas del clarinet, la persona o el músic que el toca bé i és de referència, qui podria ser?
Què dius? Que n'hi per Dios.
A més, no toca el clarinet.
No, toca el saxo.
Toca el saxo, però el clarinet també.
Toca el saxo soprano. No, a veure, si tu vols conèixer bons clarinetistes, vés-te'n a València.
Ah, sí, és veritat?
Sí, absolutament. Va. Els grans clarinetistes són valencians.
D'acord, d'acord.
Un referent és Martin Frost.
Martin Frost.
Del clarinet clàssic.
Que no és valencià, precisament, amb aquest nom, però...
A mi el Martin Frost sempre m'ha deixat una mica fred.
En tot cas...
Un moment, que jo vull...
No avançarem, eh?
No, ho sé, però d'acord que Woody Allen és molt dolent tocant el clarinet...
No, molt dolent, no.
En els teus termes...
Has donat a entendre que sí.
Però segurament ha fet alguna cosa important per popularitzar l'instrument.
Exacte.
James Rhodes deu ser un altre cas amb el piano, no? També. Mira quina cara fa.
Cuidao, no. James Rhodes és un bon pianista. És un bon pianista. Potser no és el super mega crack que hi ha gent que es pensa que és. No és un Lang Lang, però és un gran pianista, de veritat. Vull dir, jo l'he sentit. He vist
jo també l'he vist.
I la veritat és que és un gran pianista. I, a més, és músic. Vull dir, ell se dedica al piano. Uh-huh. Evidentment, fa altres coses. Jo també estic aquí a la ràdio i soc músic. Vull dir, tothom fem el que podem, no? Però Woody Allen no és músic. Vull dir, és músic.
Ja.
És aficionat.
Una última. Lang Lang, es diu així, Lang Lang?
Sí.
Bé, segons sembla, la segona és una mica més llarga, però vaja.
Sí, Lang Lang.
Lang Lang. Molt bé, seguim. Avancem.
En tot cas, veure Woody Allen tocar és tot un espectacle, igual que veure amb ell fer qualsevol cosa. Però, clar, com que nosaltres som els homes clàssics, especialistes en música clàssica, doncs avui no farem un repàs de la vida de Woody Allen, perquè no en sabem, sinó justament de l'instrument que toca, com dèiem, doncs aquest, el clarinet.
El clarinet, un instrument que, si l'associem a Woody Allen, l'associem al món del jazz, em sembla que sigui només adscrit a aquest món, però no, té molta més trajectòria i el podem situar claríssimament en composicions deliberadament clàssiques, amb obres com, per exemple, del gran Wolfgang Amadeus Mozart.
No sé qui és. Jo t'he de dir que em pensava que el clarinet era un instrument molt, de molt més endavant.
De molt més endavant que Mozart, eh?
Sí.
Més de l'època del jazz.
Sí, tipus el saxo, saps? Allò, una cosa, una invenció molt tardana.
Mitjans del segle XIX.
No, és un instrument força antic. De fet, aquest concert que estem escoltant ara és l'últim concert per a instrument i orquestra que escriu Mozart a la seva vida, eh? Vull dir, que el va fer en 1791. I, de fet, és l'únic que va dedicar amb aquest, al clarinet, amb aquest instrument. Sí.
I l'origen del clarinet el sabem o no?
Sí, per això estem aquí nosaltres, una mica per parlar d'aquests orígens, sense cap mena de dubte.
Si sabem quan va morir Rachmaninoff, com no hem de saber?
M'agrada la manera natural com evoluciona, com avança el guió d'aquest programa.
Primer, esto lo sabe clarinete.
Havia de sortir aquesta, eh? En tot cas, anem a situar-lo primer en la seva família. Família Benfusta.
Sí, Benfusta. Sí.
Anem ubicat, eh?
Aquí anem bé. Okay. Va,
sí. Quins són els instruments de Benfusta, el sabeu?
La flauta, dolça.
Flauta dolça i la salada?
No existeix.
No, és metall, no?
Travessera és metall. No?
Benfusta.
Travessera és metall, segur?
Travessera és metall.
Travessera?
Flauta travessera.
Flauta travessera és metall.
Flauta de pan. Flauta de pan, fusta? No ho sé, què més?
Digue'm instruments de l'orquestra.
L'oboé.
L'oboé, venga. La flauta travessera. La flauta travessera és metàl·lica, però és de Benfusta.
Parlem de
Benfusta. Considera la família Benfusta perquè antigament era de fusta.
El fagot,
molt bé.
Correcte.
Les estan xivant, no?
No, coi, hòstia, tinc 45 anys. No és que sigui llest, però tinc alguna cosa.
Jo també.
Allò que apretes és una gaita.
No, per això l'orquestra no hi és, la gaita.
Perquè no volen.
No, exacte.
Correcte.
Però escolta'm, una òpera amb gaita?
No hi ha cap concert per gaita?
Segurament.
Segur que sí que existeix.
En tot cas, els quatre bàsics són aquests, eh?
Aviam, oboé, fagot, flauta.
Flauta, oboé, clarinet i fagot. Aquests quatre de la família de la fusta, que és aquest quartet. Després hi ha la família, per exemple, del metall.
No me n'agrada cap.
No t'agrada cap?
No. No sóc molt de vent d'aquest que fa així dolç. No
m'agrada. És a bufar i bufar cançó.
No de tocar-lo. No és l'instrument que... M'agraden més les cordes.
Tampoc li agradava la flauta travessera. Deia que només hi havia una cosa pitjor que una flauta travessera, que eren dues flautes travesseres.
Sí.
Ai, pobres flautistes, però... que, no que ara se'ns tiraran a sobre i són molt bones gent.
Que fort, no, i
tant. Gralles, no dic res de les gralles.
Sí, això és ben fusta, també.
Ben fusta.
Sí. Stravinsky va al·lucinar quan va venir a Barcelona i va escoltar una copla.
Ah, sí?
En directe va al·lucinar amb els instruments de la copla i va dir, incorporaré això en una de les meves creacions.
No, perdona. Els va dir, un dia faré una sardana.
I no.
Busca'l.
No ho va fer mai.
No. En tot cas, ja el ben fusta i també hi ha el ben metall.
I tenim aquesta santa espina clavada.
No. Prou, Adam, de veritat.
Perdó.
No, és que avui ja...
Portem dos tractes.
És la camisa.
Tira, Albert,
va.
Orígens, abans ens preguntava per Orígens, sí. Situam hi ha qui ho situa l'origen del clarinet en aquella olor, el grec, aquella mena de flauta doble.
Tot i que és molt icònic.
No, de la mitologia grega. Tot i que aquest podria ser bàsicament l'instrument de tota la família de ben fusta. Però dins d'aquesta família n'hi ha que es toquen amb un sistema d'una canya que es posa a l'embocadura, com el clarinet o el saxo, o doble canya, com l'oboè o el fagot. Una mica les famílies que dins de la família de la fusta.
Exacte. El cas és que sí que hi ha un cert acord, de que això que deies, no? Si una cosa és Grècia, però sí que hi ha un cert acord que hi ha un inventor, un constructor... Del segle XVII, tu parlaves una mica abans del segle XIX,
sí,
com el saxo,
doncs,
200 anys abans, el constructor Johann Christoph Denner va inventar un instrument amb un sistema de canya simple, amb una sola clau, només hi havia una clau i tot de foradets,
sí.
Imagineu-vos. Llavors, clar, aquesta clau i tots aquests foradets li permetia una sonoritat una mica pobra.
Hi havia poca variació aquí.
Poca variació i sobretot de volum. És com quan parlem del clave i del piano, que el piano és com a... pot tenir més volum i el clave no, doncs això igual.
Va ser un constructor alemany, Ivan Müller, rus, que acabaria de dotar el clarinet amb l'engranatge de claus que s'utilitza a dia d'avui. Un total de 13 claus que fan del clarinet un instrument molt ric en registres i sons, i el cas és que hi ha molts compositors que s'han interessat per aquest instrument, com el de la peça que estem sentint de fons, com hem dit, que és de Mozart i que té un tercer moviment així de meravellós.
Aviam. Jo entenc l'èxit d'aquests instruments també perquè et remeten molt a moviment humà, no? De sobte el sents i penses en coses que pot fer una persona, no?
Algú... Molt aeri, no?
Sí. Moviments molt orgànics,
és que
no?
Té molt a veure amb la respiració.
Clar.
Llavors és transformar la veu humana en un so, no? Si tu quan respires, la veu també és un instrument de vent, en realitat, no?
Que ben trobat tot.
Vols un instrument de vent?
Què?
No, res.
Parlant de la flauta de pan, no.
Ja, clar, tu li dones peu i ell acaba i ho remata.
Ja, avui
fatal. Si vols veure un instrument de vent.
Avui no avancem.
No.
Bueno, en tot cas, com abans dèiem, aquest concepte per clarinet i orquestra va ser una de les últimes obres que va compondre Mozart, ja que la va escriure aquest any 1791, l'any de la seva mort, i el va estrenar ell mateix,
sí?
Però amb una versió de clarinet i piano, juntament amb el clarinetista amb el que li va dedicar un amic seu que es deia Anton Stadler, com el dels bolis aquests. Pues igual, ja he vist a l'Adam que volia dir lo dels bolis, l'he vist la cara. De fet, Mozart el va escriure per a un clarinet una miqueta més greu, que es deia clarinet di bassetto, però el mateix Stadler el va transcriure per a clarinet amb si bemoll.
Si bemoll.
Què vol dir clarinet en si bemoll?
Ara, a veure, em matarà. Perquè això vol dir que el clarinet és un instrument transpositor.
Ah, perfecte, doncs això, ja
no,
està.
No li
o sigui,
ja
què
està.
Vol dir això?
No, jo no ho he entès mai. O sigui, mira, no, té una lògica que no és lògica.
Farà 5 anys que si no ens coneixem amb l'Albert, li he explicat com a, no sé...
20 vegades.
Sí, i no ho he entès mai.
No.
Per tant, no pretengueu entendre-ho. És igual.
Bueno, què vols dir? Què pressuposa? No, igual sí que ho entenem.
Però ens vols explicar, tot i així? Vols seguir intentant-ho?
Ho explico. Mira,
transpositor.
Transpositor vol dir que la nota que té a la partitura no és la nota que sona quan ell toca.
Ala!
És
no,
a dir,
què ala, si no ho has entès, què ala?
Sí.
És a dir, jo a la partitura com a pianista...
Hi ha un do.
Quan veig un do, toco això i sona un do.
Clar.
Vale. Un clarinet, quan veu un do, sona això. Que és un si bemoll.
Pell ho sap, és a dir, quan veu el do de tocar això...
Jo sempre em pregunto, i per què no li fiquen que és un si bemoll?
Exacte.
Perquè llavors, si li posen un si bemoll, sonaria un la bemoll.
Sonaria un altre, clar.
Clar. I és, això és per... És una qüestió de mida, com sempre.
Delay, va amb delay, no? Una mica?
No, no va amb delay.
Oi. No ens confonguis, va.
Ja sabia jo que entrem en aquest terreny. No, o sigui, la mida del clarinet, quan el clarinet tapes totes les claus, surt la seva primera nota, que és la nota... bé, no totes les claus, etcètera. Sí. Però sona aquest, la primera nota, que seria la primera nota de la seva escala natural. La seva escala natural és aquesta. Perdó. que és si bemoll. Per tant, tu, ell, quan veu per la posició dels dits, ell posa una posició que és per ell do, re, mi, fa, sol, la, si, do. És com si jo toqués això. Veieu que aquí al piano hi ha dues tecles negres i tres tecles negres?
Sí.
Doncs que aquí, en realitat, son és una altra cosa. I és perquè el clarinet està en si bemoll, però hi ha un altre clarinet, que és un clarinet més gran, o el més petit, per exemple, que es diu requinto, que és un clarinet amb mi bemoll. I amb les mateixes posicions dels dits, quan ell toqui un do, sona un mi bemoll.
Clar.
Això vol dir que el clarinetista pot canviar de clarinet, però no ha de canviar de digitació, que és el que es diu.
Carai.
Però un do normal no el farà mai, llavors, un clarinet.
Sí, si toca un re. Nota. Si ell toca un re, sonarà un do.
Però és un re, llavors.
No, perquè si toca un, si hi ha un re, tocarà una altra cosa.
A la seva partitura. És per una qüestió, és per una qüestió de digitació i sobretot de mira. Molts instruments són transpositors, no? Per exemple, la trompa. La trompa és un instrument que està en fa.
Sí.
Trompa en fa vol dir que quan ella toqui un do, sonarà un fa.
Un fa.
Un fa. I llavors la seva escala natural, do, re, mi, fa, sol, serà això. I en canvi, per un piano, do, re, mi, fa, sol, és això.
A mi...
Una mica dislèxic.
Ells saben el que han de fer?
Ells saben el que han de fer perquè quan tenen la partitura... O sigui, el pitjor...
És que... A mi, mentre ells sàpiguen el que han de fer...
No, i és que la partitura ja està transportada.
Ah!
Clar, si la partitura ja... Tu quan llegeixes... Per això un director d'orquestra té tanta dificultat quan té tots els pentagrames de tothom, perquè, per exemple, si té la partitura d'un violí i té do, re, mi, després tindrà la partitura del clarinet...
Serà si va molt...
I posarà re, mi, fa.
Ah, clar.
Perquè són i do, re, mi.
Ara imagineu-vos la sobretaula a Campardo de Nadal i ell explicant això i tots allà omplint Jägermeister
i un altre xupito.
Passa'm unes neules.
Transpositor. Perquè no ens quedem aquí entrebancats
amb el... Ho heu entès o no?
Sí. Un aplaudiment per l'explicació.
Ho podríeu tornar a explicar?
No, perquè no tenim temps, però si no ho explicaríem, de veritat.
No, és que no s'entén. No, entenc la... És igual, no ho entenc. No només el classicisme hi ha grans obres pel clarinet, sinó també el romanticisme.
Abans que deies, Roger, que t'agradava tant la corda,
sí.
Això és preciós, perquè és justament corda i de sobte, del mig de la corda, surt un clarinet.
Perquè és un quintet per clarinet, en aquest cas de Johannes Brahms, que Pedro té certs paral·lelismes amb l'obra de Mozart, amb el concert que comentàvem abans.
El concert, exacte, perquè justament igual que Mozart, Brahms el va compondre cap al final de la seva vida, l'any 1891, de fet, 100 anys després de Mozart,
Sí, Mozart va morir el 1791.
Brahms va morir el 97.
Va morir a la misèria, Brahms?
No.
Pues millor per ell.
No.
M'alegro, perquè estic fart de la gent que mor a la misèria.
I fixa't, Brahms també és un compositor que sembla super mega antic.
Molt.
Home, 1897 sí que és antic, però no és 1600. No.
Dos anys abans de la fundació del Barça.
Per exemple.
1899, això m'ho sé jo.
És una manera de veure.
En tot cas, Brahms el va escriure aquest quintet expressament per al clarinetista, també per un clarinetista que es deia Richard Mühlfels.
Boníssim.
Yeah. Sí. Això, bueno,
tens això tots els casets, no?
Sí.
De Junco.
Ell i de Junco.
A l'escola feia còpies per tots els col·legues. Sí,
amb el celo, amb allò que posaves el celo.
Sí, Adam,
sobre Junco gravaves
Mühlfels.
Molt bé.
Bueno, està clar que molts compositors clar, no coneixen prou l'instrument que han de fer un concert o una obra, no? Llavors demanen consell a grans especialistes per consultar-los les possibilitats reals que té i així aconseguir desenvolupar doncs, tota la seva inspiració amb un instrument que no dominen. Per exemple, Brahms i Mozart eren pianistes. Llavors, clar, quan demanen...
Jo, per exemple, això m'agrada molt.
Jo he fet obres per a saxo,
clar,
per exemple.
Clar.
No? Que mira, el Joan Martí Frasquier, un gran amic, saxofonista, molt bon saxofonista, m'ha estrenat alguna cosa i jo doncs, demano sempre consell a l'especialista per saber què es pot fer. Clar, imagina't un piano que jo li escrigui coses que la mano ja arriba. Que jo escrigui això... No es pot tocar, per tant, si jo no fos pianista, li demanaríem a un pianista, escolta'm, què pots fer, què no pots fer? Tot i que això també ho estudies a composició, perquè la música també són estudis.
I això passa que, per exemple, el concert de violí de Beethoven, com que Beethoven no era violinista, va rebre certes crítiques pels violinistes que deien, això, noi, no es pot tocar.
Yeah.
És molt difícil perquè és molt difícil de tocar. Però va, hem estat al segle XVIII, al segle XIX, i ara fem un salt fins al segle XX.
deliciós, això. Tinc ganes de prendre un roibos.
Ara? Està molt bé. Saps què és això, no?
El roibos?
No.
Això és Bernstein. Mira, això ho sé jo.
Fantàstic, sí, sí. Això és una peça que, sincerament, a mi m'encanta, un compositor que també m'encanta. És la sonata per a clarinet i piano, de Bernstein, aquell que va fer el West Side Story.
Sí, senyor.
I la va publicar, aquesta sonata, l'any 1942, un any abans de que morís Rachmaninoff.
I també li va fer per un amic seu, també?
Exacte, sí, sí, com en altres casos, li va dedicar la sonata a un clarinetista que era amic seu, que es deia David Oli... No, David Oppenheim.
Oppenheim. Sí, sí. Oppenheim. Després de tanta història sobre el clarinet i arriba al segle XX, hem de dir que la sonoritat i versatilitat d'aquest instrument va acabar seduint grans músics del món del jazz. I aquí el que va fer aquest instrument absolutament conegut va ser un personatge popularíssim, Benny Goodman.
Com pot ser que la música clàssica del segle XVIII se senti tan bé? Ara m'ha fet gràcia. I aquest son així com...
Sona mal gravat.
Gravaven millor els discos el 1700.
Bé, el Richard Mulfell aquell era molt bo.
Això és del 28, vull dir, comparat amb Mozart és abans d'ahir.
Espectacular.
Benny Goodman, clarinetista i director de jazz, de molt de prestigi també, era un músic amb molt bon criteri, ja que va encarregar, ja va utilitzar el seu prestigi, i que guanyava molt bé la vida per encarregar als grans compositors de la seva generació que li componguessin obres que llavors ell, algunes d'elles, les acabava estrenant. I molt llunyanes al món del jazz, com per exemple aquesta.
Gent de la clàssica, entre cometes, que fes obres d'aspecte clàssic perquè ell les pogués tocar?
Exacte, sí, 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 com aquesta. Aquesta és una obra de Béla Bartók, un trio per a clarinet, violí i piano, que va ser un encàrrec, això de Benny Goodman, a Béla Bartók, el compositor hongarès, que està justament inspirada en danses hongareses.
Per tant, perdona, Goodman tenia prou nivell com per fer tant coses de jazz com coses de clàssica. Sí?
Tenia nivell i influència, perquè segons quin compositor, si piques a la seva porta, clar, dius, fes-me una obra per clarinet, clar, diu, noi, vés a donar un vol. Però clar, si ets Benny Goodman i tens molt de prestigi, et fa cas com va ser Bartók, però també, en aquest cas, aquest altre compositor alemany.
Hòstia, és inquietant, aquesta,
Sí, aquesta sí.
És que és un compositor inquietant,
Tot ell ho és.
Hindemith.
Sí, sí, l'hauríeu de conèixer,
No ens sona,
Molt bo. En tot cas, aquí es fusiona una mica aquest món de postguerra, no?, d'aquesta època de la postguerra.
D'avantguarda,
exacte. I ajuntem el món del jazz de Benny Goodman amb la clàssica, i és que tot ve de la clàssica, ja ho dèiem abans. I és que si Goodman era el rei del swing, en bona part era gràcies als seus coneixements sobre música clàssica, i per això els grans compositors de la seva generació li van dedicar moltes obres, com per exemple aquesta del gran Aaron Copland. Una mica satí,
Sí. Però ja veieu que el clarinet ens pot proposar estètiques molt diverses, molt llunyanes del món. El món del jazz.
M'està posant trista aquesta cançó a mi ara.
Sí, doncs...
M'abraça.
Doncs ja que parlem de Benny Goodman, va, tornem als ritmes de swing.
Vinga. Swing! Hey! Això fa el David, això fa el David.
Màscara! Escolta.
Sí?
Vinga.
Vinga, els tocs. El clarinet convida la comèdia.
Però torna a ser Woody Allen, Ho ha tornat a fer servir
Woody Allen. I Benny Goodman també el fa servir.
Baixant a l'infern, si no recordo malament, no?
En quina pel·lícula?
Desmuntant a Harry, diria.
Desmuntant a Harry, sí. Correcte. A l'última planta dels advocats.
És la gent de seguros, també, d'assegurances.
També, sí.
Doncs el gran Benny Goodman, juntament amb altres grans clarinetistes com Glenn Miller, van popularitzar aquest instrument que hem volgut presentar-vos avui i que identifiquem amb Woody Allen, que avui celebra 85 anys.
Molt bé. Doncs avui el clarinet i el cinema i el jazz i la música clàssica, ja ho sabeu, amb els homes clàssics que podeu sentir aquí cada dimarts i també a Catalunya Música, quins dies i quines hores?
Diumenges a les 10 del matí.
Sí, senyor, homes clàssics.
I aquest diumenge comencem el nostre mes Beethoven, perquè desembre és l'any, el mes del naixement de Beethoven, i diumenge parlarem molt de Beethoven.
Sonates, doncs estarem molt atents. Què passa?
Que, per cert, que aquest diumenge a Catalunya Música comença un programa nou.
Sí.
Un programa nou que es diu Músiques Empoderades. Diumenges de 4, dic, de 14, de les 2 fins a 2 quarts de 3,
sí.
Presentat per la Rosa Maria Bartrolí, amb les col·laboracions d'Ofelia Carbonell, Mar Medinyà i Marina Sales, i que té com a objectiu visualitzar la gent jove en la música clàssica i tractar temes com, per exemple, es pot viure de la música clàssica, la relació entre joves i l'òpera, dones i música clàssica... Molt bé, no?
Es pot viure... No tots som carques a la música
tope,
clàssica.
La clàssica.
Què dius tu?
Diumenges a tope, la clàssica. Primer
ells
i després...
Home, meravellós.
Bueno, però això és Catalunya Música.
Sí.
Bueno, vale.
Sentit, eh? Però pots escoltar cada dia
tipus de música, no?
Músiques empoderades, a les 2 de la tarda.
Sí, senyor, i els homes clàssics, un aplaudiment per ells. Galceran, perdó, gràcies.
Adéu, bona tarda. Adéu.